Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Què tal? Molt bona tarda. És divendres 16 de juny, darrer dia de la setmana. Són les 3 i arranca la caravana, un programa de la Ràdio en Català que celebra els 400 programes del matí a Ràdio Estel. I, per cert, també l'aniversari de la cap de política d'aquesta casa, Judit Casellas, que avui fa 28 anys. Moltes felicitats per ella, també. Per ella i pels croissants que ha portat. Encetem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral. Fot-li, David.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Música Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què et sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui els robatoris tornaran a agafar tot el protagonisme d'aquesta secció. Sabríeu dir-me quins són els productes que més es roben a Catalunya durant l'estiu? I a la resta d'Espanya, què me'n dieu dels gelats? Creieu que són el blanc fàcil pels lladres? Doncs si voleu saber totes les respostes, quedeu-vos que en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia us preguntem quina seria per vosaltres una red flag a l'hora de conèixer algú, aquelles actituds negatives que fan saltar les alarmes i que ens fan veure que potser la persona que tenim al davant no és l'indicat o l'indicada. Estigueu ben atents i ben atentes que ens sortiran algunes de molt bones.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
I un divendres més toca preguntar-nos on són les dones avui per parlar de la menopausa.
La paraula menopausa la coneixem, sí. L'hem escoltada moltes vegades i d'alguna manera o altra conviu en persones del nostre entorn. Tot i això, sabem realment el que significa patir-la i dels seus símptomes en parlem prou. Com pot afectar psicològicament l'arribada de la menopausa a la vida de les dones? Doncs per respondre tots aquests dubtes, però també per trencar tabús, en parlarem avui amb la psiconeuroendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina, Marta León.
I a partir de les 4 parlarem de l'addicció a la pornografia amb el psicòleg i sexòleg clínic, autor del llibre ¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía?
Espanya és un dels 20 països dels quals neix gairebé el 80% de les visites de Pornhub, el portal web que domina la pornografia a internet a nivell mundial. A l'altra cara de la moneda, el primer contacte amb la pornografia de mitjana és a l'edat d'entre els 9 i els 11 anys. Tot plegat en una indústria que mou una xifra de 97.000 milions de dòlars, 962 recerques per segon i 100 milions de visites diàries. En parlarem de tot plegat amb el psicòleg Alejandro Villena.
I un divendres més que també parlarem de cinema. Manina.
I és que avui ens torna a visitar el nostre expert de cinema, el periodista Víctor Rodrigo, que ens parlarà del seu top 5 del gènere cine dins del cine.
I a partir de les 5 no us perdeu la darrera hora de programa perquè ve carregadet amb la traca final, Andreu.
Com cada divendres encendrem de nou la tele per saber-ne les últimes novetats amb en David Vidal, a qui li preguntarem també pel nou programa de TV3 La Travessa i obrirem plana d'actualitat rosa avui amb Sergi León, el nostre safareig per principiants.
Tot això i encara més a La Caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs mireu, avui he decidit estalquejar un dels nostres col·laboradors de la secció de la televisió i no és en Marc Andreu perquè m'hauria de passar-hi una setmana sencera amb la de contingut que penja aquest senyor. Així doncs he trobat apropiat estalquejar en David Vidal. Primer de tot, no entenc massa el seu nom a l'Instagram, BlauBCN. Potser es podria dir perquè li encanta el color blau, ja que sempre hi apareix gairebé sempre en les seves fotografies, però és que de blau a Barcelona n'hi ha bastant poc. Entre la contaminació i que l'aigua del mar està bruta, doncs no sé. Digues, Núria Ros.
Potser ho fa per Ràdio Estel, perquè és el color corporatiu.
Fixa't.
No? Sí, podria ser.
Jo ho veuria millor si posés Blau CB, de Costa Brava, no? Potser quedaria millor. Tot i això, no us perdeu el seu nom a Twitter, que és David el Sol, que crec que queda bastant millor amb aquests dies de sol que està fent i de calor. D'altra banda, no sóc molt partidari de les fotografies postureig al llit, amb una tassa de cafè o sense i al costat de la finestra. Sí, és una cosa romàntica, no? Una cosa no treu l'altra. Però si ho fas, fes una mica millor al llit, David.
Ai,
tot i això...
patapam, eh?
Sí, sí. Uau. Tot i això, que sembla que me'l vulgui carregar el pobre noi, m'agrada, perquè li encanta anar de festival, ja que en podem veure unes quantes fotografies en el seu perfil d'Instagram i també a la discoteca Ushuaia d'Eivissa, que és un dels meus somnis per complir encara.
La coneixes, eh?
Sí, sí, la conec, però mai hi he anat, perquè encara la butxaca no està preparada.
És d'aquelles...
pel gasto.
Que t'hi deixes el sou
sí, sí.
I, de fet, durant l'estiu no cal anar-hi perquè les xarxes socials en van plenes. Sí. Tothom hi és.
Val.
No sé com s'ho fan, la veritat.
Sí, sí. I poca broma amb el nostre col·laborador, que és Codege, sé que queda millor, Codea, no? En persones VIP del món de la premsa rosa, com Nando Escribano, i ara amb Laura Escanes, que llàstima que no guardi els seus instastories d'aquests dies perquè donen molt de sí. Paisatges de muntanya, plovent, i sobretot amb el cigarro en mà i un bon outfit de muntanya amb les seves pertinents botes de muntanya. En parlarem de ben segur a l'última hora d'aquest programa. Veurem què ens explica. De moment, només queda dir-li que està més que aprovat.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui es vinc a parlar de les línies dels ulls. Crec que no hi ha cosa en el moment de fer-se que més cosa en fa. Avui al metro, per exemple, hi havia una noia que ho estava fent i de veritat que he patit per ella, perquè no es clavés el llapis d'ulls en una d'aquestes parades brusques que fa el metro, que tots coneixem, o les curbes, no? Mireu, que jo em poso lents de contacte, sí, però el que ve a ser els ulls dels altres no m'acaba d'agradar massa.
Un dia farem un curs, que jo no n'estic aprenent, d'això.
També, la ratlla, no, vols dir?
La ratlla, sí,
sí,
la ratlla, sí.
La ratlla. La ratlla dels ulls, l'odio.
Ja, és que la primera vegada no és fàcil.
No és fàcil.
Té el seu
no.
tot.
Jo sempre que me l'han fet, perquè jo sóc un negat...
És pràctica, t'he de dir.
M'ha plorat l'ull, sempre.
Sí, és
sempre.
Normal.
Clàssic. Parlant d'odiar, què odies?
Doncs mireu, ja n'estic fart, odio aquesta calor per dos motius, molt simples i molt raonables. Un, perquè la calor em pot, m'aixafe, em desmotive, en definitiva, que ho passo bastant malament. I dos, perquè tu te'n vas feliçment a fer una cervesa durant el cap de setmana, o com qui fa el vermut, no el diumenge, i t'asseus en aquelles cadires negres de plàstic, ja està. Odio deixar la marca de suor del cul.
És horrible, és horrible.
Ja ho he dit, ja ho he dit.
Sí, millor deixar la marca que deixar-hi la pell, també t'ho dic.
No, sí, això és veritat.
Perquè a vegades hi ha unes que t'enganxes
sí.
i... Uf,
sí, sí, sí.
Què és el que et fa feliç?
I també, perdona, que t'interrompi, però la segona cosa que fa més ràbia és les cadires aquestes que no són planes del
Clar,
tot. Perquè
sí,
després se t'enganxa... No, però se't queda la marca.
Sí, que és pitjor. Sembla que tinguis un nou tatuatge.
No és que se t'enganxi, sinó que se't queda allà la marca i fa mal.
Ja imagino que no surts amb la cadira enganxada al cul, no?
Sí, no?
De veritat.
Ah, és un crac, l'Andreu.
Sí, 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 sí. Què et fa feliç?
Doncs, tot i que no hi pugui ser, i segurament no hi pugui ser en uns mesos, em fa molt i molt feliç que hagin obert ja la nova atracció de PortAventura, Uncharted, que és una atracció tancada. Jo, mireu, sóc molt friqui de les atraccions per l'adrenalina que et donen, i ara mateix doncs tinc la necessitat d'anar-la a provar ja.
Avisa'm, perquè jo també, Tinc moltes ganes.
Sí. Doncs fem una excursió, tu, de final de
Escolta,
temporada.
La caravana se'n va.
Compro,
de viatge.
Compro. Propòsit vell?
Doncs mira, Gir de guió, perquè, com vaig dir ahir, el meu propòsit vell era netejar doncs, el pis a fons fins que quedés net com una patena. Núria Ros ja m'estava mirant fent senyes de... Ja segur que has trobat una excusa per no fer-ho. No. Ho vaig bé. He de dir que ho he fet. I dic gir de guió perquè, després de fer-ho, vaig escoltar un àudio de la meva amiga dient-me Andreu, res, que al final demà no vindrem amb la meva família a deixar les coses al pis. Vosaltres sabeu amb quina cara em vaig quedar jo després de netejar a fons el pis? Cosa que faig poques vegades.
Amb cara de, si no venen famílies, no netejo?
Sí, sí.
No.
Sí. No. Ho has reconegut.
Val.
No, jo sempre netejo. L'únic que, si ve famílies... Netegem una mica millor, saps?
Val.
Què vull dir?
Sí, tant.
Sí. Propòsit nou, va.
No em deixeu aquí de porc.
Ningú t'ha dit res.
Ningú ha dit absolutament res.
Bueno, va.
Mira,
tot i que l'audiència ja et conegui.
A la seva defensa, que jo he estat al seu pis i està net com una patena.
Sí, home, bé, segur.
Mira, i ara això que t'emportes ja està net al pis i punt.
Sí, no, això és veritat. Començarem el cap de setmana amb el pis net.
Perfecte.
I el propòsit nou, doncs mireu, ahir vaig tenir un acte compulsiu de compra com el de Núria Ros, que li passi de tant en tant, i em vaig anar a comprar una palmera cocotera. Aleshores...
Com?
Sí, sí.
Em pots explicar què és una palmera cocotera?
La dels cocos?
Sí, la dels... És a dir...
Ah, una planta.
Que del coco... Això creix, eh?
Sí, sí.
Val.
Sí, és més alta que jo. Que no costa gaire, també t'he de dir, però...
És més alta que tu.
Sí, sí. Llavors, a la torreta... hi ha el coco, un coco bastant gran, de mides bastant grans, no? Després d'allà s'ho replanta. Llavors, el meu propòsit és intentar esbrinar com cuidar aquesta planta, perquè realment mai n'he tingut una, i necessito descobrir-ho perquè no vull que se'm mori, pobreta,
no,
que m'agrada molt.
No, de planta o de planta cocotera?
No, de palmera cocotera.
Ah, val.
Sí, sí.
Diu una cosa, no pateixen? Perquè volen molt la calor, per això les palmeres estan
a la platja,
a Miami i tot això,
sí.
Però necessiten bastanta aigua. També t'ho dic.
Doncs ja ho saps, eh?
Sí, tinc un problema. Llavors el propòsit haurà de ser regar les plantes, perquè no ho faig.
Ja ho veuràs. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, pots fer el que acabes de fer fora d'antena?
Per què em fas això?
Perquè em fa molta gràcia.
No, amb l'Andreu. Va, els dos.
Vinga, va,
no,
nois.
Però realment... no té gaire context, no?
La palmera
cocotera.
Sí, sortirà coco, ricoco.
Compra que me queda poco.
Bravo.
I ja ho tenim, això.
Estàs de veritat que aquest aquí?
Sí, David, guarda aquest àudio, sisplau. De què ens parles avui a la cara B?
Mira, doncs, mira quines casualitats té la vida, que si ahir parlàvem de lladres...
Sí.
Doncs avui ho continuarem fent, perquè us explicaré quins són a hores d'ara els productes més robats a Catalunya durant l'estiu.
Compte aquí, eh?
Què us sembla?
Bé. No em sembla bé que es robin, em sembla bé saber quins són els productes
Clar.
Més robats.
Tens alguna idea, teniu, vosaltres?
Rellotges.
Quin creieu que...
Ui. O què?
Ai, perdona, als supermercats, eh?
Ah, val. Bueno,
també és veritat que el Lidl, sense dir marques, hi ha
val.
Eh? Però productes més així d'anar per casa, que no sigui un rellotge, és a dir, productes que trobes...
Cartera!
Ah, aquest.
Que no hi hagi dit a Paco Mer. Teniu alguna idea de quin pot ser el producte més robat de casa nostra quan arriba la calor o no?
Suavitzants.
Suavitzants? Jo diria...
Quan arriba la calor.
Clar, jo diria alguna cosa fresca.
S'ho he dit, eh? Durant l'estiu.
El Tintos de Verano.
Val.
Gazpacho.
També, mare meva, quines apostes sí. ràndoms.
No, ràndom.
Tinto de verano, gazpacho,
sí,
en refresc. Coses... És que no sé.
Bé,
en recordeu-vos-en. I abans de dir-vos si ho heu encertat o no, doncs heu de saber que els robatoris als supermercats es disparen de manera exponencial durant l'estiu.
Fixa't.
D'acord? De fet, així ho assegura una enquesta feta pel Checkpoint Systems, una empresa nord-americana especialitzada en prevenció de pèrdues i visibilitat de mercaderies per a empreses minoristes, que també ha arribat a la conclusió que els articles més robats varien totalment, atenció a això, en funció de l'època de l'any i de cada territori.
Fixa't tu.
Per tant, potser aquí a Catalunya es roba una cosa, però a Andalusia una altra completament diferent.
Robatoris de temporada, podríem
sí.
dir.
Ara.
Per tant, dit això, anem a contestar la pregunta, no? Quins són els productes més robats a Catalunya durant la temporada d'estiu? Doncs us he de dir... En Joan Trias potser s'hi apropa una miqueta, però aneu mal encaminats. En aquest cas són els vins, Tinto de Verano podria passar.
Per fer el Tinto de Verano.
Correcte. Els licors, que són un clàssic realment no només durant l'estiu, els licors sempre venen de gust. Els embotits, cosa que no m'agrada.
No hi estem per res, eh?
No? I perquè vam dir que en aquesta secció vam dir que els embotits no eren bons.
Clar.
Llavors què fan? Em van a robar embotits, Déu-n'hi-do. I els gelats.
Clar, almenys gelats. Si ets lladre, sí, és un lladre que es cuida.
Clar, les dues coses no sempre ho diem, una cosa o l'altra. I també els gelats, eh? Clar, és evident, durant l'estiu venen molt de gust. Per tant, senyores i senyors, els catalans ens decantem. O sigui, realment es decanten, no? Jo no robo...
Mai millor dit, com el vi.
Sí, pel menjar i les begudes, val? Per tant, som una mica exquisits, és a dir, menjar i begudes, eh? Ningú ha encertat. Per tant, esteu demostrant que vosaltres almenys no robeu, cosa que m'agrada molt, diu molt de vosaltres. I no vull acabar aquesta notícia sense abans explicar-vos quins són els productes més robats, però en altres parts d'Espanya. I atenció, perquè en alguns casos crec que us sorprendreu bastant.
Va.
En aquest cas, si ens centrem en Andalusia i el País Valencià, els productes més robats són ni més ni menys... Ostres, ara m'ha passat una cosa molt rara, eh?
Què?
No se m'ha imprès una pàgina de guió.
No passa res. Ostres. Són ni més ni menys...
No, ja ho tinc. Les cremes solars. Com us quedeu?
T'anava a dir cremes solars al final. Anava a canviar el gazpacho.
Home, és que són cares,
Us sorprèn o no?
No,
perquè són llocs on el sol apreta
sí,
fort.
Sí, però cremes solars, escolta'm, que són cares, eh?
Ah, per això.
Jo, compra-la tu. Llavors... En canvi, si mirem cap a Múrcia, els productes més robats són les xancletes, senyores i senyors. Les xancletes.
Mira, és graciós, això. Ho trobo graciós.
A veure. Sí.
No, clar, és que...
Què? Esteu intentant posar seny, però realment és graciós.
Posa't a buscar el número... No, és que...
Clar. Posa't a buscar el número.
Això no ho havia pensat, clar, és bona.
Aquest és el problema, eh, Joan?
És que més a demana l'altre parell...
Clar, clar.
No, però al·lucinareu
complicat.
Més perquè a Extremadura els productes més robats són els antimosquits.
Mira, això també... Això sí que és útil.
Escolta, però, sí? Sí, però és barat. Un antimosquit, no?
Sí. Mira, per si voleu saber-ne més, a Castilla i Lleó són les ulleres de sol. Què us sembla?
Mira.
Tu estem fent un kit d'estiu perfecte.
Sí, realment. En canvi, a les Balears, el maquillatge. Ai. Cosa que estic molt indignada, eh? Perquè jo em gasto un pastizal en maquillatge i hi ha gent que va i roba.
Una cosa, el maquillatge depèn de quina qualitat serà, saps? Vull dir...
No,
tot el supermercat... de bona qualitat.
No, jo compro part del maquillatge al supermercat, que també està molt bé, escolta, que no està la cosa per gastar molt. I ja per acabar, a les Canàries tenim els preservatius. És a dir, a cada lloc...
Mira pels Canaris!
Ai, a cada lloc varia una miqueta.
Ja deia jo que no era casual que el plat em vingués de Canàries.
Mira, doncs, bona observació. Però us he de dir que el que més m'ha sorprès és que a Astúries, atenció, i a Cantàbria, un dels articles més robats i que, per tant, s'endú més gent durant l'estiu és ni més ni menys... que el lluç congelat.
No ho puc creure.
Gir dramàtic dels aconteixements.
De veritat?
Clar, per què el voldran? Jo crec que per no tenir tanta calor, no? Per posar-se a la sobre.
Per tenir el mar del nord allà.
Però vas fent pudor peix, llavors.
Sí, és una mica surrealista.
Jo no m'ho invento, eh? Vull dir, ho diu un estudi bastant elaborat. I res, ara fora bromes, eh? Robar mai està bé, i en aquest cas, atenció, perquè els responsables d'aquest estudi apunten que abans hi havia més lladres que robaven per necessitat i autoconsum, mentre que ara, en molts casos, els productes sostrets es revenen. Val? Llavors ja no es fa només per necessitat. Bueno. A més, han calculat que durant els mesos d'estiu els robatoris de supermercat generen pèrdues d'atenció d'uns 170 milions d'euros. És moltíssim,
això.
Sí, és moltíssim. Sí, sí. I res, avui ja sabeu el que es roba aquí a Catalunya, a altres parts de l'Estat, i també recordem que no s'ha de robar mai.
Més cosetes, Núria, va.
Va, sí, canviem radicalment de tema, però no d'espai, eh? Perquè seguim als supermercats, ara però, per parlar de gelats.
Xula, aquesta cançó.
Sí, a mi em passa una mica això amb els gelats, que no puc viure sense ells.
A mi em passa també.
A vosaltres us passa això?
Tant,
us agraden?
Tant. Sí, molt.
Sí, a mi m'encanten, l'únic que... No sóc gaire fan, t'he de dir.
No?
No, sí. És una contradicció, és una contradicció.
Jo
quan em menjo m'encanten... M'encanten quan em menjo, però no acostumo a menjar massa.
Val.
Jo tinc apuntat fins i tot les millors gelateries de Barcelona.
Sí, però vosaltres sou més de gelat, de gelateria d'aquest amb... Com es diu?
Oh,
el gelat sol? Sí. O d'aquests polos que coneixem?
No, jo sóc de gelat de gelateria. Bola,
sí, doncs avui us parlaré de polos, eh? Vull dir, ja us avisa.
Ens agrada.
Us aviso. A mi m'agrada molt i us he de dir... una confessió, sé que no me l'heu preguntat, us la diré, que com que cada dilluns vaig al súper, doncs aquest dilluns passat vaig inaugurar temporada de gelats, i el meu congelador ja està ple de gelats.
Perquè, Núria Ros, quin és el teu gelat preferit?
Els Fantasmitos.
Els Fantasmitos,
m'encanta.
M'encanta.
Sí, mira, jo també diré Fantasmitos.
Ara sí?
Sí.
Tots els Fantasmitos. Mira, jo per tirar per la nostàlgia et diré Dràcula. El Dràcula m'encantava.
Un mític.
Però sí que és veritat que m'agrada més els de gelateria. Però
si a mi no, a mi els de gel, així, polo. Bé, doncs com que veig que aquí agrada ni molt els gelats, doncs ara farem una mena de viatge al passat per recordar els gelats més mítics i també més venuts, amb més èxit, de la nostra infància.
M'agrada molt això.
També us dic que això pot sortir al revés, perquè en aquest estudi conviuen dues generacions diferents. Llavors, tampoc conec l'edat exacta dels ullets, per tant, potser el meu gelat de la infància no serà el mateix que el de Joan Trias.
Pot ser.
Tot i això, estic convençuda que coneixereu bastant dels gelats que us explicaré, i si no, doncs mira, passarem una bona estona, us sembla?
I tant.
El gelat número 1 seria el Frigodedo i el Frigopié.
Home, quin clàssic.
Quin clàssic.
Sí.
Dos gelats mitiquíssims, un en forma de mà i l'altre en forma de peu, realment no hi ha més.
Sí.
Amb els seus respectius dits, us he de dir, i que es van crear als anys 80 i 90 i que han aconseguit un èxit de vendes mai abans vist. Qui ho anava a dir, eh?
Sí, sí.
Potser el que no sabeu, però, és que el Frigodedo es va deixar de fabricar l'any 1992, és a dir, la majoria d'aquest estudi ni el va arribar a provar, almenys l'original, d'acord? En canvi, el Frigodedo Frigopié segueix al mercat i és un dels més venuts i amb més èxits de tota la història. I res, només era perquè sapiguéssiu una mica més sobre aquest gelat, perquè qui no s'ha menjat mai un Frigopié? Que marxi de l'estudi.
Ara.
Ui. L'Andreu no va de...
No t'has menjat mai un Frigopié? No m'ho puc creure. No m'ho puc creure.
Mai dels mais, Andreu.
No has tingut infància.
No.
Després, a les 6 de la tarda, quan acabem aquest programa, li fem menjar a Andreu González un Frigopié.
No.
Sí, us anava a portar un mentre feia aquesta notícia, però he pensat que amb la calor que fa no hagués arribat. Res, us agraden, per tant, aquests dos gelats a vosaltres?
Sí.
Us recorden una mica la infància o...?
Molt, molt.
Doncs anem al gelat número 2. Perdoneu-me si no el pronuncio bé, perquè realment no sé com és. El Colaget. Es diu així?
Colaget. Un altre gran clàssic, eh?
Clar, és aquell gelat, aquell pol en forma de coet especial, fet amb aigua de gustos de Coca-Cola i limona, amb la punta recoberta de xocolata. No sé si entenem tots el que m'estic referint, eh? El podeu buscar, si no, també els oients des de casa, si ara mateix no relacionen, però aquest us he de dir és un gelat amb una barreja de sabors una mica estrany, no? Perquè la xocolata amb la llimona, la Coca-Cola...
No era el meu preferit, eh?
No, eh?
La gent no.
Però tot i això és dels més venuts, sobretot pels més petits, eh? És a dir, als nens petits els hi encanta. I aquest, us he de dir, encara el podeu trobar, encara existeix. Jo... Ara diré una cosa, no l'he provat mai.
No,
jo tampoc.
Aquest no em fa gràcia.
A mi tampoc.
No em farà gràcia. Però després tenim el gelat número 3, que és el mitiquíssim Calipo.
Un altre clàssic.
Si us plau, no hi ha infància sense Calipo, ni res més refrescant que aquest gelat. De fet, els polos de Calipo estan fets de gel i suc de fruites.
Sí,
molt bàsic. I n'hi ha de molts i molts gustos. Llimona, maduixa, Coca-Cola... etcètera, etcètera.
És com una lluita, eh? I tot.
Us he de dir, però, que el de llimona és dels més famosos i venuts de tota la història dels gelats, eh? Vull dir, atenció a aquesta dada. I, a més, se n'han fet múltiples...
Mira,
l'anunci
del Calipo.
Home, ara si obrissin la porta de l'estudi i ens donessin un Calipo cadascun, home, em faria molt feliç.
Estaria bé, estaria bé.
I us he de dir que se n'han fet moltes còpies, com en tota la vida, però que mai cap com el Calipo de tota la vida.
Clar.
Llavors, tenim el gelat número 4, ja per anar acabant, que és un altre clàssic, el Dràcula.
Sí,
veus?
Absolutament.
Un dels preferits pels més petits, que potser no destaca per la seva bona pinta. És a dir, tu el veus i dius, ostres, no és el més bonic estèticament.
Clar. Era negre i vermell de dins, no?
Sí, quan el mossegaves era vermell. Però està boníssim, està boníssim el Dràcula. Aquest és un polo recobert d'aigua amb gust de Coca-Cola, amb un interior d'aigua de maduixa, i a la part de baix hi té incorporat com un cremós gelat de vainilla. I jo crec que ens agradava tant perquè ens deixava tota la boca vermella. I això, quan som petits, veus, ens agraden aquestes coses tan insignificants, però que ens fan feliços.
Correcte.
Va, ja per acabar, però no menys important, el Sandy Pop. Sabeu quin és aquest o no?
Ai, era aquest de boletes? No.
No. Bé, mira.
Ai, mira.
És un polo, un gelat en forma de síndria, amb textura sorbet i amb gust de kiwi síndria. No, bé, realment, ok, vaig especificar. No una síndria rodona, eh? Un trosset de síndria.
Sí, com un tall de síndria, no? Sí.
Clar,
com les gominoles.
De forma triangle.
Sí, clar.
No, com les gominoles, no. De forma triangle. No l'esteu visualitzant? És molt típic, aquest gelat,
jo no me'n recordo, aquest, eh?
Sí. Bueno, és un polo, un gelat en forma de síndria, com una mena de triangle, en forma d'una síndria, amb textura de sorbet i amb gust de kiwi síndria, acompanyat de llavors de xocolata per sobre.
Oh, que bo.
Boníssim. I aquest, us he de dir, encara està al mercat, però no sé si se'n ven encara la versió original.
Sí.
I ja està. Avui hem fet un repàs per alguns dels gelats més mítics de la nostra infància.
I tant.
Perquè ve la calor i s'ha de parlar de gelats.
Sí,
absolutament. A mi m'agraden molt, eh?
A mi també.
Podríem fer un revival, encara de més gelats.
Ai, sí.
Sí, home, sí, quedant el Minimil.
Sí, molts. Ui, el Minimil, que era molt bo, aquest també.
El Twister.
Aquell, la Nina ho deia ara, aquell que anava com amb un envàs, que eren boletes.
Sí.
Com una llauna, més o menys.
Exacte.
Si menjaves les boletes. A mi aquest mai m'ha apassionat
massa. Jo no sé si era el Twister o el Pirulo, que te'l menjaves i després et quedava com una flauteta.
Sí. No, aquest era el llapis.
No.
Aquest era el llapis.
I també crec que el Pirulo també...
El Pirulo jo diria que et quedava com una flauteta.
Ah, doncs n'hi ha un que també es diu llapis, que té la forma, evidentment, d'un llapis. Boníssim. Bé, és igual.
Esther Bay, que m'ha passat un, que es diu... Frigurón.
I com és aquest?
És com un tauró.
Ah, que bo, que bo. No, us he de dir una cosa. L'equip de la caravana ha de fer alguna cosa amb gelats.
Ho farem.
Ja ho pensarem.
Pensarem, però ho farem.
Visca els gelats.
Sempre.
Si més en estiu,
sempre.
Home, la calor no tant, però...
Escolta, anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porten els Despistaos. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho... El que estem escoltant de fons és una nova versió de Estoy Aquí, un dels singles més mítics de la banda de pop-rock espanyol Despistaos. Mm-hmm. Aquells, per si no sabeu qui són, els compositors del temacle de física o química.
Sí?
Que ara ha decidit versionar amb la col·laboració especial del grup de rumba catalana La Pegatina, aquest single que estem escoltant, que es diu Estoy Aquí, i que fa 12 anys que van publicar. Aquesta, recordem, no és l'única ni la primera versió que el grup ha fet dels seus temes més mítics. De fet, no fa gaire que ens van sorprendre a tots i a totes amb una nova nova versió de Gràcies, un single conegudíssim per molts i que van versionar amb la col·laboració especial d'Àlex Ubago. Tot plegat per celebrar les seves dues dècades sobre els escenaris en una gira que, us he de dir, de moment els ha portat a fer parada per les ciutats més importants d'Espanya. Per tant, què millor que acabar la secció d'avui que amb ells, amb els Despistaos i la Pegatina, i aquest està aquí.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Teorizando acerca del amor, tu cuarto se enciende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho otras veces. Empezar el día entreteniéndome con tus fotografías, me dispongo a salir. Después de una tarde entre cenizas y unos sueños hechos trizas, lo siento, eso no es para mí. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho tres veces, que pase lo que pase estoy aquí. Después de pasar la noche teorizando cerca del amor, tu cuarto se enciende ahora sin mí. Después de una entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase estoy aquí. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, lo que pase, estoy aquí.
Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
Gairebé 28 minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui parlarem de red flags, banderes vermelles. Defineixo per qui no sàpiga què vol dir. Són aquelles conductes negatives sobre les que hem de mantenir-nos alerta a l'hora de conèixer algú.
Val.
És a dir, nosaltres el que hem fet és sortir, hem preguntat a la gent quina seria per vosaltres una red flag a l'hora de conèixer algú. I aquestes persones doncs, ens han dit doncs, aquelles cosetes que ens fan saltar les alarmes, d'acord? Estigueu ben atents i ben atentes, que ens sortiran algunes de molt i molt bones i tinc una sorpresa final per a tots vosaltres, d'acord?
Doncs vinga,
no us preguntaré les vostres red flags, perquè n'hi ha moltíssimes, d'acord? Per mi, per exemple, un exemple perquè quedi clar és tracta malament el cambrer cambrera, ja és una red flag.
Val.
És un senyal de que la cosa potser no anirà bé, eh? Ara sí, esbrinem quines red flags tenen la gent del carrer.
Red flag, a què te refieres con eso?
M'ho has de pensar, un segon.
A veure, digue'm tu, les teves.
Estamos fuerte el día.
Una?
Red flag. ¿Sabéis lo que es?
No.
Sí, una señal d'alarma, ¿no?
Que sea muy fantasma.
Eso sería una red flag para
sí,
él.
Sí, muy fantástico. O para mí incluso hasta que tome demasiada confianza en el primer momento. Sí.
Que presuma mucho del dinero que tiene, de dónde va, de...
De todo
malo.
Lo que ha hecho, sí.
Eso sería malo, ¿eh? Vale, y por aquí me decía...
Sí, pues sobre todo, vamos, sobre todo eso, lo mismo que ella, que coja demasiado demasiada confianza, como que te cuente de más sin conocerte o sin preguntar, que no se tome su tiempo, sí. A mí me gusta conocer a las personas y luego ya si tengo confianza, entonces ya entablar una conversación más seria, más íntima, de tu vida privada, no desde el primer momento.
Como la intermitencia y la incoherencia. Estoy a tope 48 horas contigo y luego desaparezco 6 días y luego te digo que eres la mujer de mi vida y luego paso de tu culo.
Los tíos ibuprofeno, ¿no? Que contestan cada 8 horas y...
Eso. Y vamos, que como la persona que marca en los tiempos y que no hay un equilibrio.
Hem vist que al principi no quedava massa clar, però després ens hem sortit i hem vist fins i tot los tíos ibuprofeno.
Exacte.
Eh? Vinga, va, escoltem més red flags d'avui de la gent del carrer.
Que tenga que ver con el control. Las red flags que tengan que ver con esas cosas creo que las vas a ver muy, muy, muy subliminales al principio. Entonces, no, tampoco es como de primeras te va a decir a dónde vas o, ¿sabes? Pero todo lo que pueda ir por ese camino, red flag.
Una red flag, tener muchos Funko Pops.
Tratar mal a los demás es como que de, ya, es que ya se me han quitado las ganas de conocerlo.
Que mienta mucho.
Que te conteste mal. Al menos eso ya, con eso ya, como piensas, este borde ya no quiero conocerlo.
Una red flag así, muy... No sé, necessitat de revisar el telèfon i aquestes coses. Jo crec que el telèfon de cada persona és privat i si de veritat tens la necessitat de mirar el de l'altra persona és que algú no va bé amb tu. Aleshores, ja està, jo crec que aquesta és la red flag més gran que se'm pot passar pel cap.
Que salga cada fin de semana, porque normalmente, al menos mi experiencia, es que la gente que sale cada fin de semana le faltan... No tienen objetivos en la vida, son muy, no sé... Su único objetivo es salir de fiesta, es lo mejor que hacen, lo único que hacen.
No voler comunicar-te amb la teva parella, és a dir, no voler mostrar-te tal i com et sents amb qualsevol cosa, perquè després, si no t'ho guardes i li reproches tot i explota tot, diria que és aquesta la red flag més gran.
¿Mi red flag? Pues que tengo una mejor amiga.
¿What? ¿Que tengo una mejor amiga? ¿Por qué?
Pues porque, no sé, la ponen primero que a la pareja.
Et diré dues coses. La primera, a mi em posa molt, molt, molt nerviós els moralismes.
Sí.
I la segona, em fa molta gràcia com la gent comença a dir red flags. Eh?
Sí.
Red
sí.
Flas, red fla.
Cadascú diu com pot, red flash. Joan. O sigui, això és...
No, no, em fa molta gràcia.
Està molt bé.
Ja està.
També s'ha de dir que l'última noia, per mi, s'ha convertit en una red flag
també,
en persona. Eh?
També.
Vinga, va, que ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
El bonus track d'avui és un bonus track deluxe d'aquests. No he apuntat en lloc del guió, ni escaleta, ni a res dels documents que tenim aquí sobre la taula, perquè no poguéssiu veure de qui estic parlant, però heu d'esbrinar exactament qui són els protagonistes del bonus track d'avui. Escoltareu dues veus.
Mm-hmm.
Són, òbviament, persones conegudes, d'acord? La primera potser no la reconeixeu tant, però la segona és una veu que jo crec que es reconeix a tot arreu. Val? Quines red flags tenen? Escoltem.
Jo crec que per mi la red flag és que no et miri als ulls quan parla.
Sí, per mi hi ha diverses red flags, però una és que no escolti quan li parles, que només xerri, que no escolti. Una altra és que et parli de diners a la primera de canvi i després, òbviament, que et comença a parlar d'ex als 5 minuts.
N'hi ha un que ho té clar, eh?
Jo sí.
Vinga.
L'Adrià de la Pegatina.
Fixa't.
Adrià Sales?
Sí, sí.
Sí? Estem tots d'acord? I també Rubén Sierra, que és el niño de los recaos, que
fixa't.
És veu i guitarra també de la Pegatina. Per tant, hem tingut a la Pegatina aquí a la pregunta.
Veus que bé?
Sí, sí, molt simpàtics.
Moltes gràcies, Nina. Fins ara.
Fins ara, Joan.
3 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida encetem un nou On són les dones? Que ya no me hace falta valor. Y volar.
Ràdio Estel.
Què passa? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gran no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada 2 viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
El benestar urinari comença per veure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per veure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Gairebé 6 minuts que passen de 3:45 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth a man's gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, i no ens cansarem de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Mireu, avui fa un mes que en aquests mateixos estudis ens va visitar l'enginyera química, dietista integrativa i psiconeuroendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina, Marta León. Amb ella vam parlar durant una bona estona de la menstruació, dels seus símptomes, dels seus estigmes, i inclús vam desmuntar algun que altre mite sobre aquesta etapa natural que forma part de la vida de tantes dones. No queda lloc al dubte. Com a societat hem de parlar més i millor de la menstruació i tractar-la de la mateixa manera la que ens arriba, amb naturalitat. Però, clar, què passa quan aquesta etapa s'acaba i n'arriba una de nova, com és la menopausa? Sabem realment el que és i el que significa per la vida de tantes dones? Se li dona la importància i la visibilitat que se li hauria de donar? La menopausa segueix sent un tabú i, per tant, motiu de vergonya per molts? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora una altra vegada l'experta en salut hormonal femenina, Marta León. Marta, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola, molt bona tarda.
Marta, començarem aquesta conversa de la mateixa manera que ho vam fer l'última vegada, que és escoltant un petit reportatge que recull el testimoni d'algunes dones que ens expliquen, en aquest cas, la seva experiència amb la menopausa.
Tengo la menopausia y me parece muy triste que los médicos no nos informen de todo lo que nos viene ni nos den soporte.
Yo cuando vaig tindre la menopausia ningú m'havia explicat lo que tindria, els símptomes que podria tindre. Ja ho sabia pel boca a boca, però no perquè m'ho haguessin explicat.
Fa uns anys que tinc la menopausa, però sí que noto que el pes ja no és el mateix que el que tenia, punt número 1. I punt número 2, doncs, que tinc artritis. Degut a això, doncs, m'ha anat a més els dolors. I la veritat és que fa bastant de mal. Sobretot el canvi de temps el noto bastant.
Doncs vaig tindre la menopausa als 48. S'ha quedat a la pell i s'ha quedat vaginal, també.
Soc menopàusica i ara estic genial.
Jo he tingut la menopausa i com a positiu és que no tinc dolors, o sigui, tenia molts dolors. I negatiu, que he tingut moltes calors.
Jo soc menopàusica i encara tinc sofocos.
Estic de menopausa i penso que les dones estem molt maltractades perquè els productes haurien de ser gratuïts perquè és una cosa natural. Que s'hauria d'informar més a totes les dones i estudiar sobretot el que ens passa.
Clar, Marta, en aquest cas, gairebé tots els testimonis ens diuen el mateix, que hi ha manca d'informació. Uns titulars que t'he de dir, una vegada més es repeteixen, perquè quan parlàvem de la menstruació deien el mateix, i almenys a mi personalment no em sorprenen. Quina primera lectura em fas de tot plegat?
Pues mira, lo primero de todo es que efectivamente, como reclama pues la mayoría de las mujeres, aquí hay una parte representativa, es que nos falta información. Uh-huh. Pero esto nos pasa un poco siempre con casi todos los procesos de la salud femenina. Llegamos a la búsqueda de embarazo después de un embarazo que no llega y empezamos a interesarnos por esto. En lugar de, jo, qué guay sería, pues empezar a interesarnos a los 20, aunque todavía no existe el deseo de maternidad, de qué cosas deberíamos ya ir cuidando, de qué cosas ocurren, de por qué un bebé puede o un embarazo puede retrasarse, etcétera. Entonces, con el climaterio, ¿no?, que sería la etapa, ¿no?, de transición donde también transcurre la menopausia, ¿no?, a mí me gusta hablar de climaterio como esta década en la que empiezan los cambios más sutiles, años antes de dejar de menstruar, en el que dejamos de menstruar y en el que después... digamos como que todo se estabiliza, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos ocurre que los primeros cambios más sutiles no los escuchamos, no los observamos, porque tampoco nos han enseñado a poder detectarlos, ¿no? Es esta parte que nos ocurre, que el lenguaje que tenemos con el cuerpo no siempre lo conocemos bien. Y de repente nos encontramos o que la regla ya empieza a hacer el tonto, como decimos uh-huh. comúnmente, o que dejo de menstruar, y empiezan a suceder una serie de síntomas, una serie de manifestaciones, la mayoría de las veces muy incómodas, que quizás si hubiéramos primero aprendido a reconocer un poquito que ya estamos transitando hacia esta etapa y le hubiéramos ido dando al cuerpo el cuidado que necesita, pues quizás lo viviríamos de otra manera. Y hasta puede que en muchos casos algunas de las cosas que aparecen no aparecieran. Por ejemplo, en el caso de la salud ósea, uh-huh. si nosotros tuviéramos un cuidado, una observación, un mimo de qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo y no solo de lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, sino, bueno, pues ver, por ejemplo, cómo están nuestros niveles de vitamina D, ver, por ejemplo, cómo está nuestro estado de inflamación, ver cómo trabajan nuestras hormonas, ¿no? Para avisarnos con tiempo si quizás dentro de 5 o 10 años la densitometría va a estar ahí regulera, bueno, pues empezar a cuidarnos desde antes, ¿no? La menopausia es como una época, me da la sensación de que como llegamos, a pesar de que es un examen obligatorio para todas las mujeres, porque todas pasamos por ahí, llegamos sin estudiar. Y entonces es como que nos pilla, ¡puf!, de sorpresa.
Clar, sé que no ets experta en educació, però... Hauríem de començar des de ben petits a les escoles a parlar de la menopausa o és massa aviat?
Pues sería estupendo que empezáramos a hablar de este tema en las escuelas, pero es complicado porque como las mujeres de manera tradicional vemos, si es que con 40 años seguimos viendo esta etapa lejana, uh-huh. imagínate cuando somos petitas, ¿no? Cuando somos así muy pequeñas, es difícil... Que explicar, no es difícil explicarlo, pero me refiero, es difícil como captar la atención cuando algo lo ves tan lejos. Uh-huh. Yo más bien creo que esto debería ser, debería educarse o debería informarse, ¿no?, de manera mucho más horizontal. O sea, sí un poquito en el cole, que esto siempre va bien, pero seguir hablando del tema o seguir encontrando información. Afortunadamente ahora hay muchos más libros, muchas más divulgadoras uh-huh. Que hablan sobre esto pues en redes sociales, etcétera, y tenemos más acceso a la información. Pero mira, con todo y con eso, los testimonios que hemos escuchado nos vienen a decir que seguimos sin... nos sigue sin llegar suficiente.
Abans d'entrar en els conceptes més teòrics, et volem explicar que quan vam sortir a gravar aquest mini reportatge, ens vam trobar amb dones que deien: "No vull participar perquè em fa cosa, em fa vergonya parlar de la menopausa." Per tant, segueix patint molt estigma, no, encara?
Bueno, es que este es un súper tabú de la sociedad, bueno, de todo lo que es la salud femenina. La menopausia está asociada con la vejez todavía, a pesar de que esta asociación, ¿no?, este link, asociar la menopausia con la vejez es tremendamente misógino y tremendamente obsoleto. O sea, esto es prácticamente medieval, ¿no? La menopausia estaba asociada con la vejez en la Edad Media, porque sobrevivir a los partos ya era todo un logro. Uh-huh. Entonces, llegar a la menopausia, o sea, llegar a los 40 y dejar de menstruar, esto era, bueno, pues toda una hazaña de la supervivencia, cuando... podíamos, bueno, pues con un simple corte tener una amputación o tener una infección que nos llevara a la muerte, ¿no? Hoy en día, con la esperanza de vida tan alta que hay en la mujer, ¿no?, las mujeres sobrepasamos los 85 años de esperanza de vida media. La menopausia, que es la última regla que está estimada de media, ¿no?, en torno a los 50 años, estamos hablando casi casi de mediana edad, o sea, uh-huh. no es para nada la última etapa de la vida. Entonces, ¿por qué seguimos asociándola, ¿no?, a la vejez? Esto es algo que nos deberíamos preguntar, que sería interesante, pero bueno, de alguna manera todo el tiempo, ¿no?, el valor que se da también a la reproducción, el valor que se le da a la fertilidad femenina, que esto también viene pues incluso de la época medieval, victoriana, donde las mujeres, uh-huh. gracias a tener hijos varones, ¿no? Conseguíamos, bueno, pues tener un estatus en la sociedad. Hasta una reina, si no paría hijos varones, no, no era mucho tiempo reina. Entonces, claro, la pérdida de la fertilidad sigue teniendo todavía, muy sutilmente, porque evidentemente los tiempos han cambiado, ¿no? Pero muy sutilmente sigue habiendo un pequeño estigma con esto, que queda todavía, ¿no? Como, como calado y como al final en nuestra sociedad hay una oda a la juventud, ¿no? Siempre tenemos como este arquetipo de la mujer delgada, joven, ¿no? Que solamente eso, si eres delgada, bueno, todavía, ¿no? Pero pasas por ese periodo de tiempo, muy poquito tiempo, ¿no? Es como ya con 30, cuando te empiezas a salir así con las patitas de gallo, ya como que estás, ¿no?, alejándote. Entonces nos sigue ocurriendo. Este, yo considero que es un, bueno, un techo de cristal que tenemos que romper las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, gracias a programas como estos, ¿no?, estamos justo haciéndolo. Porque tenemos que recuperar la palabra menopausia. No nos sentimos identificadas con esta palabra, la vemos lejana, nos da miedo, ¿no? De hecho, esta mañana, por ejemplo, sí, en la consulta...
Molta por, hi ha molta gent que li fa por arribar aquest moment de la nostra vida.
És que justo esta mañana en la consulta, por ejemplo, pues he tenido varias mujeres que me decían, es que no sé si tendré perimenopausia, ¿no? Como justo que se están acercando a este momento, y tengo miedo de ver si efectivamente es esto. ¿De dónde viene este miedo, no? Es, al final es una etapa, ¿no?, diferente. Pues en el fondo es el miedo a que nos pasen todas estas cosas que hemos escuchado en el audio. A empezar a tener peor salud, a empezar a encontrarme mal, a empezar a engordar, a empezar a tener dolor, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no?, que deberíamos evitar.
Marta, si anem a l'origen de tot plegat, et pregunto el mateix que et van preguntar, no?, en el dia que parlàvem de la menstruació. De què parlem quan parlem de menopausa?
Pues mira, cuando hablamos de menopausia, en realidad estamos hablando del primer año de amenorrea. ¿Esto qué quiere decir? Es el primer año en el que estamos sin absolutamente ninguna menstruación. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy es mi última menstruación, pues hasta dentro de un año no sabré que efectivamente he pasado la menstruación, ¿no? He transitado la menstruación. Si dentro de 6-7 meses tengo una menstruación, tengo una regla, pues entonces tengo que volver a poner el contador a cero. La menopausia siempre se contabiliza a posteriori, ¿no?, como mirando atrás. Sin embargo, por eso yo introducía, bueno, yo me refiero, introducía el término climaterio, ¿no?, que es un término también, ¿no?, que nos habla más bien que de esta etapa, de este año, porque realmente en el cuerpo femenino no ocurren cosas solo durante el año en el que no menstruamos. Ya empezamos a sentir cosas años antes y, por supuesto, años después. Entonces, quizás es más acertado hablar de climaterio, que el climaterio casi podría abarcar pues una década incluso, ¿no?, en el que empezamos a notar los primeros cambios, en el que también tenemos, como decía antes, ¿no?, este año, este primer año de amenorrea, ese primer año en el que no menstruamos y en el que luego todo, bueno, pues vuelve un poco como a estabilizarse. Sería algo parecido como a la pubertad. La pubertad es este momento, ¿no?, en el que empiezan los cambios físicos, pero también emocionales, ¿no?, de la edad adolescente, en el que también ocurre la primera menstruación, pero no es solamente la primera menstruación, ¿no?, como único evento, sino que pasan más cosas. Pues algo así, ¿no?, sería bonito también como empezar a, bueno, pues a familiaritzar-nos, no?, con ello.
Si parlem dels símptomes, entenc que cada dona és un món i que, per tant, és complicat parlar de símptomes iguals i concrets, però en línies generals, quins són els símptomes més comuns quan tenim per primera vegada la menopausa?
Pues mira, hay un síntoma muy común que es la sequedad. La sequedad, en el fondo, ¿no?, viene asociada a la pérdida de la hidratación, pérdida de la retención de agua, ¿no?, de líquido efectivo, ¿no?, por decirlo así. Esto ocurre, sobre todo en zonas de mucosas, pero bueno, también se ve en toda la piel. Esto ocurre porque algo que no nos habían contado nunca y que de repente empezamos a descubrir en este momento es que la capacidad de vehiculación de agua a las células también es estrógeno dependiente. Normalmente, nosotros pensamos, cuando pensamos en estrógenos, pensamos en menstruación, pensamos en ovulación, pensamos en embarazo. Pues es que los estrógenos se nos cuelan por todos los rincones, influyen en nuestra capacidad para pensar, influyen en la capacidad que tiene nuestro cuerpo para coger ese calcio y efectivamente enviarlo a los huesos, e influyen en la capacidad, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas, en la capacidad de retener, ¿no?, la hidratación de los tejidos. Cuando nosotras estábamos ovulando, teníamos los ojos más brillantes, la vagina más húmeda, la boca también más húmeda, el pelo más bonito, a lo mejor no dábamos mucha cuenta, pero esto pasaba. Y cuando dejamos de notar estas fluctuaciones, ¿no?, porque empezamos ya a dejar de menstruar, empezamos a observar que la boca está un poco más seca, que el ojo está un poco más seco, también que la vagina está un poco más seca, que la piel puede ser que se reseque antes, necesito más cremita porque se me va, pues noto las arruguitas, etcétera. Entonces, esta es una de las características comunes en esta etapa, Entonces, la hidratación debe ser una línea de trabajo, digamos, ¿no? La hidratación desde interna hasta externa, ¿no? Interna, pues desde la alimentación, etcétera. Porque esto sí que es algo que suele ocurrir. Otra cosa que también suele ocurrir es que, como antes hemos dicho, los estrógenos también vehiculan el calcio hacia los huesos. Entonces, tenemos que proteger la matriz ósea. ¿Cómo protegemos la matriz ósea? Pues, por ejemplo, los ejercicios de fuerza nos ayudan mucho a mantener una buena estructura, ¿no?, de masa muscular para proteger las articulaciones y los huesos. Nuestras abuelas no han hecho pesas nunca. Nosotras ahora estamos haciendo un poco. Yo siempre digo, reconquistamos espacios de los gimnasios donde no entrábamos, ¿no? Entonces ahora ves a mujeres, bueno, pues haciendo, musculándose un poquito, ¿no? Un poquito o no tan poquito, pero quiero decir, cada una, ¿no? Esto, por ejemplo, es otra cosa que puede ocurrir, pero dependiendo del autocuidado que cada una dé, bueno, pues no necesariamente tenemos que terminar en osteoporosis, ¿no? También otra cosa que ocurre es que evidentemente que dejamos de menstruar, ¿no? Dejamos de menstruar, dejamos de ovular. Entonces esto incide efectivamente también en nuestra fertilidad. Algo que se dice tradicionalmente es que a partir de los 40, ¿no?, es más difícil quedarte embarazada. Uh-huh. Pues la mayoría de las clientas de las clínicas de fertilidad están cerca de los 40. Baja la hormona antimuleriana, que es una hormona, ¿no?, que nos indica la reserva ovárica, es más difícil ovular, entonces es más difícil también quedarnos embarazadas. Bueno, empieza a pasar un poco, ¿no?, todo esto, y la regla empieza como a hacer el tonto. Esto a veces es un alivio para mujeres. El otro día, en el programa del otro día, hablábamos del dolor menstrual. Hablamos de la endometriosis. Sí. Para estas mujeres que sufren cada mes, esto es un alivio. Claro. Dejar de menstruar es maravilloso. Sí. Sobre todo cuando es, pues eso, ¿no? Cada mes es casi paralizante, ¿no? Ocurren muchas más cosas. Hay algunas mujeres que acusan falta de líbido, pues precisamente por estas fluctuaciones. Hay algunas mujeres que notan cambios en el metabolismo, cogen un poquito de peso. Hay otras mujeres que lo notan sobre todo en su producción de melatonina, porque la melatonina es otra hormona, entonces les cuesta dormir, descansar. Bueno, la verdad es que pueden suceder muchas cosas o puede no suceder nada. También teníamos un oyente que decía que estaba estupenda, porque hay gente que lo lleva muy bien.
Clar, crec que en un dia com el d'avui també és interessant parlar del quan, és a dir, el moment en el que arriba la famosa menopausa. Entenc que no hi ha una data exacta, però per fer-nos una idea aproximadament en quin moment de la nostra vida ens arriba.
Pues mira, desde la antigua Grecia se ha establecido como edad, por decirlo así, porque yo estuve para el libro de la Revolución Invisible, estuve ahí como no repasando, digo, vale, ¿desde cuándo empezamos a tener fecha, ¿no?, de menopausia? O si esto ha cambiado con la historia, ¿no? Y no, efectivamente, es en torno a los 50, siempre pues un par de años antes, un par de años después, ¿no? 48 o 52 es la edad media. Sí que es verdad que hay algunas mujeres que tienen una menopausia más temprana, esto se le llama insuficiencia ovárica prematura, ¿no?, que tienen como menopausia precoz, y hay otras mujeres que tienen una menopausia más tardía. Yo, por ejemplo, tengo en la consulta pacientes con 55 años que menstruan cada mes como un reloj, ¿no? Uh-huh. Entonces, también, bueno, pues depende un poco lo que decías, ¿no?
Ara que parlaves de la menopausa precoç, hi ha moltes dones que l'han patit, ¿no?, abans del que els hi toca. De fet, segons dades de la Societat Espanyola de Fertilitat, a Espanya, una de cada 100 dones té menopausa prematura abans d'entrar a l'etapa dels 40, mentre que també a Espanya una de cada 1000 dones se'ls anticipa la menopausa abans dels 30. Es bestia.
Sí, es muy bestia y es muy doloroso además. Uh-huh. Porque claro, para estas mujeres, o sea, si estamos hablando del desconocimiento que tenemos y estamos hablando del miedo, ¿no?, que da un poco, ¿no?, el vértigo que da, ¿no?, y el duelo también que supone para algunas mujeres, ¿no?, la pérdida de la fertilidad, pues imaginemos cuando esto nos pasa mucho antes de empezar a ni siquiera familiarizarnos con la palabra y cuando ante más en nuestro entorno, nuestro grupo de amigas, en nuestra familia, en nuestro círculo, ¿no?, en nuestro contexto, esto no toca. Entonces aquí la frustración, aquí la experiencia es mucho más dolorosa, ¿no? Y sí que es verdad que hay algunas mujeres que lo experimentan y no se sabe muy bien por qué y no hay mucha... O sea, hay cositas que podemos hacer para cuidarnos y sobre todo como para no encontrarnos mal con todos estos síntomas, ¿no?, que hemos mencionado, pero es muy difícil revertir esto y hay muy poquitos... Aquí la investigación tiene que hacer mucho trabajo para empezar a ver cómo se podría prevenir y cómo se podría, bueno, ojalá revertir.
Que de fet parlaves ara de frustració, no?, efectes psicològics, no?, aquesta menopausa precoç. Com afecta, llavors, o sigui, quin abast té aquest efecte psicològic i físic en elles?
Pues mira, sobre todo porque normalmente en la década de los 30 es cuando... Bueno, y a veces ocurre incluso antes. Esto es más raro, pero a veces, pero hay casos. Suele ser el momento en el que estamos empezando a abrirnos a la maternidad. Uh-huh. Entonces, claro, el shock es enorme porque implica no solamente renunciar o asimilar la idea de que no vas a poder tener esta posibilidad biológica, uh-huh. Sino que además... tampoco te ha dado mucho tiempo asimilarlo, ¿no? Es como que es de repente. Claro. Normalmente siempre tenemos como esta idea del reloj biológico, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hasta los 35, pues a ver si me da tiempo. O hasta los 40, a ver si me da tiempo, ¿no? Uh-huh. Tienes ahí como este reloj en la cabeza, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a abrirte a la idea y ves que este embarazo no llega y te haces una prueba, y a la primera prueba, porque además esto es como muy así, muy jarro de agua fría, en la primera prueba, en la primera analítica, te salen las hormonas disparadas y esto ya indica que hay una menopausia precoz, tú te imaginas que te van a decir que tienes un poco de anemia o que con sí, un claro. suplemento, venga, arreglamos, ¿no? Y de repente, claro, te encuentras ante una situación que ahí entiendes por qué tenías un poquito más de sequedad, ahí entiendes por qué a lo mejor lo de la libido estaba un poco alterado, tú pensabas que era por estrés, ahí entiendes por qué... O sea, es como que de repente se te empiezan a caer, ¿no?, como las fichas, por decirlo así. Y claro, el choque de realidad es impresionante.
¿Penses que en aquests casos les dones som les grans oblidades de la sanitat? És a dir, t'ho pregunto amb un exemple clar. Si una dona té la menopausa abans del que l'hauria de tenir i si ens fixem en un exemple molt bèstia com és que t'arribi als 30, que uh-huh. és aquesta edat on normalment comences a pensar en la maternitat i més com estan els temps ara mateix, i va al metge, se li dona la mateixa atenció mèdica que una dona que, per exemple, s'ha trencat la cama? Se li dona l'atenció mèdica que realment necessita?
Bueno, cuando estamos hablando de estos casos, como la fertilidad está en juego, y esto es un valor importante en la sociedad, normalmente a estas mujeres o bien se les recomiendan que congelen óvulos rápidamente para que empiecen a hacer algún tratamiento, ¿no?, rápidamente, o se les recomienda, ¿no?, como decía, ¿no?, transferirlas a clínicas de fertilidad, porque claro, aquí es como que el tiempo apremia. O si no ha dado tiempo a nada de esto, lo que sí que se les recomienda es la terapia hormonal. En estos casos, la terapia hormonal, puesto que no podemos dejar de menstruar, o sea, nuestro cuerpo no está preparado para que este influjo de los estrógenos, que decíamos que influye en músculos, influye en piel, influye en huesos, influye también a nivel neurológico. Estas mujeres, por ejemplo, si no se cuidan, ¿no?, si no, normalmente pues una ya se preocupa y va a mirar respuestas, ¿no?, pero... Si no se cuidan, si no se miman en este, ¿no?, con este aspecto, cuando aparece esto tan temprano, pueden incluso tener más probabilidades de padecer demencia en el futuro. Entonces, quiero decir, realmente la influencia hormonal es importante. Entonces, en estos casos se suele recomendar siempre la terapia con hormonas bioidénticas, uh-huh. o sea, un tipo de terapia hormonal muy específica que se suele medir, se suele hacer como de manera personalizada, porque realmente sí que hay que hacer algo. O sea, es como no podemos dejar a una mujer en los próximos... O sea, que le ha venido la menopausia 15 años antes, claro. con 15 años menos de este impacto, ¿no?, que tienen las hormonas en el cuerpo.
Ens queden 2 minutets i mig, no sé, sempre ens sí. passa el mateix, perquè la veritat és que tot el que ens està explicant Marta León és molt interessant. També volem explicar als nostres oients que l'any passat vas publicar un llibre que tenim aquí als estudis, que es diu La revolució invisible, on ens parles, entre d'altres coses, de com cuidar les nostres hormones a partir dels 40, i també obres espai per parlar de la menopausa. Explica'ns una mica de quina manera podem cuidar las nuestras hormonas a partir de los 40.
Pues mira, yo precisamente en el libro le digo a partir de los 40, porque lo que pretendo es que vayamos con el examen, o sea, vayamos al examen con todo estudiado, ¿no? Para sacar súper buena nota. Entonces, el planteamiento, ¿no?, desde el libro es, aparte de empezar a conocer, ¿no?, cómo cuidarnos, empezar a entender qué nutrientes son esenciales en este momento, qué tipos de, bueno, pues qué hábitos tendríamos que incorporar desde ya para que tengamos todos los recursos que nos faltan y los podamos poner en práctica desde el día 1.
Abans d'acabar, 2 preguntes breus. Vull parlar ràpidament dels mites que envolta la menopausa. De la mateixa manera que passa amb la menstruació, també tenim mites en la menopausa. I més d'una vegada hem sentit a dir comentaris com si tens la menopausa tindràs pèrdues d'orina, se t'ha acabat la vida sexual o inclús ja no hauràs d'anar més al ginecòleg. Aquest ja em sembla bèstia. Hi ha alguna cosa de veritat en tot plegat?
Pues mira, si no nos cuidamos, es verdad que esto puede ser real, pero justo en el libro hablo de esto. ¿Cómo cuidar nuestra vida sexual? ¿Cómo cuidar nuestros tejidos? ¿Cómo cuidar nuestro suelo pélvico? Porque esto para nada es lo normal, uh-huh. y no debemos normalizarlo.
Entenc que cap dona està preparada per entrar en aquesta etapa de la menopausa i encara menys és conscient de tot el que comporta. Com podem fer per viure-la amb naturalitat i consciència?
Pues mira, primero visualizando qué tipo de menopausia queremos vivir. Y a partir de aquí, comprometernos a ello y ponernos las pilas. Porque es como, es mucho más lo que sí podemos hacer que lo que no podemos hacer. Entonces yo creo que hay que enfocarse en lo que sí que podemos hacer. Desde alimentación, hábitos, autocuidado. Bueno, tenemos muchos, muchos recursos hoy en día. La menopausia de hoy no es como la de nuestras abuelas ni como la de nuestras tatarabuelas. Y tenemos que aprovecharlo.
Marta León, em sap greu perquè també em dóna la sensació que s'ha quedat curt, però com és evident, amb un sol programa tampoc es pot parlar de la menopausa, però potser és aquest petit pas, no?, per aconseguir visibilitzar-la. Marta León, enginyera química, dietista integrativa i psiconeuroimmunoendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina, que avui ens ha vingut a parlar de la menopausa i amb ella hem intentat desmuntar alguns mites i tabús. Moltíssimes gràcies.
Moltes
que vagi
gràcies,
molt bé. Fins aviat.
Fins aviat.
Are you ready, Boots?